A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu a la sintonia de Ràdio Vilafranca i a aquesta hora ja ho sabeu que un cop a la setmana ens dediquem a repassar llibres de l'àmbit de la literatura infantil o juvenil i ho fem sempre amb una entrevista en la que hi participa doncs, un dels seus autors o autores, normalment o majoritàriament autors dels textos, també a vegades autors de les il·lustracions o en alguna ocasió traductors d'obres doncs, que estan escrites per autors d'origen estranger. Tenim avui al nostre costat l'autor del text del llibre que us comentarem, que és el text es diu, o llibre, Un geni irrepetible, i l'autor és el Màrius Moneo. Màrius, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per participar en aquest espai que dediquem a la literatura infantil i juvenil aquí a Ràdio Vilafranca, i amb una col·lecció de llibres dels que ja n'hem fet 5 cèntims aquesta mateixa temporada, un parell d'ocasions, i que també la setmana vinent coincidem amb un altre dels llibres publicats. De fet, vam aturar, diguéssim, les entrevistes d'aquesta col·lecció perquè també, em penso que devia ser per qüestions de pandèmia o pel que sigui, va quedar mig aturada l'edició i finalment ara ja sí, ja fa uns quants dies, podem parlar, per exemple, d'aquest geni irrepetible del que tu doncs, has fet la biografia. Recordem que és una col·lecció dels llibres del Petit Sapiens que ens porten a conèixer personatges, biografies de personatges, i en aquest cas jo crec que, no sé, si la gent li diem un geni irrepetible, Màrius, tu creus que tothom coincidiria amb el mateix?
Bé, és clar que n'hi ha hagut d'altres, però jo penso que un dels personatges que tothom li vindria al cap de seguida és la figura de Leonardo, una miqueta, perquè va tocar molts camps i diguem que tot ho feia bé i llavors ha quedat com el paradigma d'una persona doncs, amb unes grans capacitats, no?
Sí, amb això tens raó, perquè només amb el títol sol, un geni irrepetible, potser algú que li agradés molt el futbol diria, mira, el Messi, no? Però en tot cas. Però clar, si afegim això, que era una persona que dibuixava, que feia escultures, que fabricava armes innovadores, sí, que innovava, i que, per exemple, també era metge, doncs la veritat és que amb totes aquestes característiques sí que segurament tothom hauria anat a parar a la mateixa figura, no?
Sí, segurament sí. I encara no s'ha d'oblidar que també inventor de màquines, com deies, i també músic, perquè quan el van contractar doncs, a la cort de Milà, entre altres coses, doncs també feia música i havia inventat un instrument ell mateix i l'havia perfeccionat. Vull dir que l'home donava per molt.
Cada personatge del qual se'n fa una biografia en aquesta col·lecció, que ja en el seu moment, quan vam estar parlant ara fa uns mesos, vam destacar-la especialment, aquesta col·lecció de llibres del Petit Sapiens, cada personatge el biografia o escriu la història un autor diferent. És a dir, tu has fet aquest de Leonardo da Vinci. Per què? Per què tu? Et van triar tu? Et vas proposar tu?
Sí, em van triar a mi, home, perquè jo havia escrit ja per al públic, diguem-ne, al qual va destinat aquest llibre, doncs a l'edat aquesta, entre 6, 12, 13 anys, especialment, ja havia guanyat un premi de literatura infantil, que és el Premi Carmesina, i després he col·laborat molt amb Cavall Fort, publicant relats i, per una banda, relats de ficció i després també moltes vegades petites biografies de personatges, diguem-ne, per fer-ne divulgació. Una mica l'estil del que és això, el que passa que, clar, allà amb una limitació d'espai molt més gran, aquí es poden explicar moltes més coses, la veritat.
I per part teva, quan et van fer la proposta, et van plantejar el personatge o tu vas triar aquest personatge?
Sí, em van plantejar el personatge i la veritat és que, no sé, com que és un personatge que sempre m'ha interessat molt, ja tenia molta bibliografia sobre el tema i em va venir com un anell al dit, diguem-ne. Vull dir que un personatge que ja sobre el qual tenia molta informació i que m'interessava molt, de manera que de seguida vaig dir que sí.
I tu comences aquesta història explicant que a París, al Museu de Louvre, persones vingudes de tots els racons del món fan cues interminables per contemplar de lluny el retrat de Mona Lisa. I és un relat que tu fas que fins i tot he pogut experimentar en pròpia pell, és a dir, el tema de les cues, em refereixo, i veure de lluny, sí. I veure-ho de lluny, eh? A més, aquests dies també torna a ser notícia, perquè no és la primera vegada que succeeix alguna cosa amb un quadre famós, però hi va haver aquesta mena d'intent d'atemptat d'aixafar-li un pastís a la Mona Lisa, sí. Que està protegida amb un vidre d'antibales, vull dir que tampoc no li va fer mal, eh?
Sí, bé, això forma part una mica dels intents de la gent avui dia de fer-se propaganda a partir d'actes com aquest, a partir, sobretot, diguem-ne, de fer alguna cosa contra alguna obra que tingui molt de renom. Llavors, Leonardo, com que sempre, doncs, ja hi va haver un robatori d'aquest quadre, de la Gioconda, fa molts anys, que el va convertir doncs, en una de les obres, diguem, de més interès. No? Diguem-ne que ja ho era, des del moment que es va fer, doncs, ja va despertar molta admiració, perquè joves artistes com Rafael van quedar meravellats i en van fer grans elogis i tothom el volia veure. I, de fet, Leonardo és un quadre que era un encàrrec, però ell no el va entregar mai el que li havia encarregat, se'l va quedar per ell. I aquest quadre, després, que ha sofert moltes vicissituds, però una d'aquestes va ser el famós robatori que hi va haver, que va estar mesos amagat, i això va acabar de donar fama doncs, en aquesta pintura tan extraordinària, que avui dia, la veritat, costa molt de veure. Mm-hmm. Perquè si has estat
al
Louvre, doncs la veritat és que et fan passar molt de pressa, el quadre és tan lluny i tan protegit i hi ha tanta gent fent-se fotos amb el quadre que realment és l'obra de Leonardo que és més difícil de veure avui dia.
Efectivament. Comences parlant també de les llibretes del geni, perquè aquest home sí. Ho escrivia tot, això sí que ho tenia, ho documentava tot.
Sí, era un veritable grafòman que més escrivia de dreta a esquerra, perquè ell era esquerrà, i el fet d'escriure amb una ploma per un esquerrà doncs és bastant complicat perquè es clava la punta i diguem-ne que embrutes el paper i ell escrivia de dreta a esquerra amb aquesta escriptura que s'anomena escriptura especular i de passada tot plegat també li servia per amagar una miqueta allò que deia que no fos tan fàcil de llegir-ho perquè també va tenir uns certs problemes, era una època en què, segons què, doncs, era una mica complicat d'investigar i com que ell no tenia, en aquest sentit, la seva curiositat no tenia límits, doncs ho volia veure tot, ho volia saber tot i llavors ho anava apuntant, ho anava dibuixant i el dibuix per ell era com una forma de coneixement, diguem, gairebé.
Una de les característiques d'aquesta col·lecció del Petit Sapiens, dels llibres del Petit Sapiens, d'aquestes biografies, que a mi m'encanta, és que situen la biografia del personatge, però no només la biografia en si, sinó l'època en què va viure i algunes coses respecte d'aquella època, com també ho feu en aquest llibre teu, perquè no només parles de Leonardo, sinó de com es vivia a l'època, per exemple, què és el Renaixement. Són llibres divulgatius realment amb un ampli sentit, eh?
Sí, jo crec que sí que hi ha molts elements d'interès en el llibre per la canalla que tingui curiositat, perquè doncs, tant es pot parlar del vestuari que feien servir a l'època, com de les tècniques que es feien servir per pintar, com tot allò que feien els aprenents en un taller, el que havien de saber fer, que eren moltes coses, la preparació dels colors, com els problemes que hi havia amb totes les guerres contínues que hi havia entre els diferents senyors a Itàlia. Vull dir que hi ha realment molt material per satisfer diferents tipus d'interessos i de públics, penso.
Uh-huh. I tu estàs vinculat en la història de l'art o...?
No, jo sóc professor i escriptor, professor en aquest cas de català. El que passa que tinc també molts altres interessos. El tema de l'art sempre m'ha interessat molt i també he fet estudis musicals i llavors, mira, és una combinació de coses que m'agraden i m'interessen i per això sempre m'he dedicat a escriure aquestes petites biografies doncs, relacionades amb personatges, sobretot del món de les arts, que és una mica el món que m'interessa més, però també algunes vegades algun altre personatge interessant d'altres camps.
T'ho preguntava perquè, clar, realitzar aquest llibre t'haurà portat doncs, també unes quantes hores de preparació, de documentació,
sí,
no?
Sí, hi hi ha hagut feina de documentació. La veritat és que jo ja tenia, no sé, tot un seguit de llibres que m'han servit per diferents aspectes. Una biografia molt important de Leonardo que va publicar l'editorial Taschen. Després llibres sobre altres aspectes, la vida dels artistes de Vasari, o bé la mateixa vida que va escriure aquest escultor, que va ser Benvenuto Cellini, i altres llibres que tinc sobre els costums de l'època, el príncep de Maquiavel, per exemple, i un altre llibre que es diu El Cortegiano, que és de Castiglione, i altres obres que m'han servit per diferents parts de la informació que hi ha en el llibre.
De tot aquesta història que té tantes arestes, tants punts de vista del personatge, amb tu amb què et quedes? En quina part del personatge Leonardo et quedes?
Clar, jo, diguem-ne, amb aquesta curiositat insaciable del personatge, perquè ell és el fill il·legítim d'un notari, això vol dir que no va poder tenir a una educació de les més privilegiades de l'època, però ell es va espavilar amb els seus propis mitjans a intentar d'aprendre-ho tot i de fer-ho tot tan bé com pogués. Ell pensava que l'alumne, si podia, havia de superar el mestre i va treballar de manera infatigable doncs, per aconseguir sempre el millor en tots els terrenys que li van interessar. Llavors, aquesta curiositat que el porta experimentant tantes coses i a vegades a deixar també obres inacabades, perquè estava treballant en un projecte, però després hi havia una altra cosa que li cridava l'atenció i ho deixava i se n'anava a treballar amb allò. De manera que al final ja s'havia fet una mica de fama de deixar les obres inacabades, no? I algun dels contractes que li van fer, un contracte que li van fer els de la ciutat de Florència per pintar en una sala, doncs li van fer un contracte que tenia tantes clàusules perquè tenien por d'això, no? Que no pogués acabar la pintura, no? Però sí, és un personatge, això, que crida molt l'atenció per aquestes ganes de saber, no? Mm-hmm.
Clar, també s'avança el temps, molts, podríem dir que centenars d'anys fins i tot, amb alguns dels seus invents, d'aquelles coses que ell imagina que poden ser realitat, s'avança amb el temps, no? I d'altres d'aquests invents seus són utilitzats a la pràctica en la seva època pels exèrcits, perquè també ell inventa objectes que serveixen per la guerra, per entendre'ns.
Sí, va dissenyar moltes màquines de guerra també, la veritat, i va pensar com havien de ser les defenses. Va dibuixar tota una colla de morters d'aquests, ja pensant doncs, d'alguna manera que calia desenvolupar l'artilleria. I sí que va donar consells a molts senyors, va estar fins i tot al costat de César Borgia, un personatge, diguem-ne, que és una mica protagonista del príncep de Maquiavel, personatge fet a si mateix, doncs, que no tenia gaire escrúpols i que aquest no el va reclamar, diguem-ne, per les seves habilitats artístiques, sinó per tot això altre, no? Tota aquesta part del disseny militar i això que era una preocupació que hi havia, no?
Mm-hmm. Ens agrada sempre també, que parlem de llibres il·lustrats com és aquest, comentar les il·lustracions. En aquest cas, ens han sorprès una mica. Són unes il·lustracions que no són, podríem dir, no són clàssiques, sí. Però en canvi que realment donen una petja, són molt fortes, són d'un traç fort que li donen una petja singular a aquestes il·lustracions d'en Guibo.
Sí, és un dibuixant que ja té una llarga trajectòria en el món del còmic i llavors, esclar, té el seu estil i llavors l'ha traslladat doncs, en aquest personatge, però jo crec que han quedat totes unes escenes que fan molt de goig, vull dir que en tots els sentits, vull dir pel detall i per la personalitat que tenen i tot el conjunt de les diferents pàgines, doncs ha quedat molt bé, fins i tot hi ha tota una part d'un desplegable amb els diferents invents que va projectar Leonardo i al final també tota una taula cronològica, vull dir que en conjunt jo crec que visualment també és un llibre molt, molt atractiu.
Mm-hmm. Clar, jo he dit que no són unes il·lustracions clàssiques en el sentit actual, clàssiques de l'actualitat, però sí que dona la sensació que intenta traslladar-nos en aquella època, no? En aquell moment, no?
Sí. Sí, perquè, a veure, es tracta molts aspectes, del que era el treball, doncs, per exemple, dels artistes al taller, del que era doncs, tota la part de la pintura al fresc, i vull dir que hi ha un treball molt interessant, jo crec, amb cada un d'aquests aspectes de la vida del personatge. Jo crec que sí que, la veritat, ha quedat molt bé.
Nosaltres no podem deixar de recomanar aquest llibre i aquesta col·lecció en general. No sé si has pogut tenir a mans altres biografies o quan te la van encomanar ja se n'havia editat alguna i les vas poder veure, però
sí.
El cert és que són, totes ens semblen excepcionals.
Sí, em sembla que la col·lecció és molt interessant perquè, a més, està feta d'una manera que hi ha molts petits requadres en cada un dels temes que permeten accedir a la informació de maneres diferents, no? Pots anar a llegir-te tot el text i si doncs, potser això et fa una mica més de mandra, pots començar llegint alguns d'aquests quadrets i després hi ha tota aquesta part també de context. Vull dir que, diguem-ne que és una lectura que pot anar bé per diferents edats, no? Perquè potser doncs, un nen més petit no li podràs d'entrada doncs, fer llegir tot el text, però en canvi sí que el pots fer, pot ser que es fixi doncs, en determinats aspectes, no?, del tema, que són els que tu pensis que per la seva edat doncs, li poden cridar més l'atenció. En aquest sentit, penso que també és una eina útil, diguem-ne, per divulgar la figura i el personatge.
Uh-huh. Doncs avui hem parlat d'un geni irrepetible, Tots els secrets de Leonardo da Vinci, que han fet la biografia al Màrius Moneo. Màrius, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Ha estat un plaer.
Adéu-siau.
Molt bé, adéu-siau.